bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga.
Bienvenidos al primer programa del año de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Hoy miércoles 5 de enero. Y bueno, pues aquí reemprendemos el 2011 con las mismas ganas, ilusiones aquí en el programa.
Sí, muy ilusionados.
Muy ilusionados de poder continuar emitiendo. Todo que ahora hacemos unas visitas inesperadas por aquí por la radio que dan un poco de mal rollo, pero bueno, eso ya lo hablaremos con la gente de la radio. Recordad también que el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 3 a 4 de la tarde, pues eso, en 91.4 de la FM y a través de contrabanda.org en emisión en internet para todo el mundo. Tenemos también una página web donde vamos colgando semanalmente los programas, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí, pues bueno, podéis descargar, escuchar el programa en cualquier momento del día, noche, tarde. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar sugerencias, críticas, opinión, información, un poema, ¿no?
Lo que,
con dedicatoria.
Lo que se preste.
Lo que quieras. Lo que más quieras. El correo está abierto. Así que nada, si os animáis, ahí está.
Y hoy, 5 de enero, pues también tenéis a disposición el teléfono de la radio.
93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, pues si queréis intervenir durante el programa.
Lo mismo, si queréis dar alguna opinión, al completar la información, alguna crítica, alguna sugerencia, aquí está el teléfono, así que...
Y bueno, pues hoy estamos acompañados en el primer programa del año, nos acompaña Nuria Y bueno, vamos a hablar de visita que hizo en Costa de Marfil durante las pasadas elecciones de finales de noviembre. Y bueno, pues para empezar... Vale, pues que tenemos aquí un...
Bueno, vamos a...
Pues
vamos
con un temilla musical, vamos a escuchar a los Desacato desde Asturias con el tema África.
Vale, ahí vamos.
Aquí en aquest programa una mica incidentat,
sí,
per unes visites que tenim, que ja us explicarem. Però bé, com que és en directe, no podem parar i aquí continuem en rigorós directe.
Sí, sí, estamos en directo, así que...
Bueno, són les 11:15 aproximadament, del dimecres 5 de gener, i hem tingut una visita dels Reis per avançat.
Bueno.
Però bueno, anem al programa. Com hem dit abans, tenim aquí la Núria, una companya que ja ha vingut alguna vegada a explicar-nos històries de què passa pel món. Ella és observadora internacional de, bueno, comicis electorals, no? I llavors, bueno, ve a explicar unes experiències. Els darrers mesos he estat a dos països africans on hi havia eleccions, a Burundi i a Costa de Marfil. Llavors, com si vos ja sabreu, a Costa de Marfil hi ha hagut, ha sigut notícia, ha estat notícia perquè va haver eleccions, els dos candidats es consideren guanyadors i ara mateix, doncs, això va ser a finals d'any, bueno, va haver una espècie de revolta i hi ha molts refugiats ara que estan fugint del país cap a altres zones, no? En previsió de que hi hagi una possible guerra o un possible conflicte militar. Llavors, hola Núria,
hola.
Gràcies per haver vingut,
gràcies
un cop més.
Gràcies per venir.
I, bueno, potser comentem una mica la situació a Burundi, ràpidament, no? I ja parlem de Costa Marfil, que és el que ha estat més notícia.
Bueno,
a Burundi, que...
Bueno, Burundi bé.
Per situar-nos, on està Burundi?
Burundi està en los Grandes Lagos. Y bueno, es la zona de Grandes Lagos, frontera con Ruanda, con Congo, una zona que, bueno, empieza a salir un poco de la crisis política.
Acércate más al micro, que se te escucha.
Sí, ¿así mejor?
Sí.
Bueno, Burundi es la zona de Grandes Lagos, con Ruanda, con Congo. Empieza a salir poco a poco de la crisis político-militar de los 90. Y al igual que muchos países de África a lo largo de este año y del que viene, han celebrado elecciones lo que se ha llamado salida de crisis o fin de transición. Y entonces era, bueno, todo un ciclo electoral, comprendía elecciones parlamentarias, presidenciales, municipales, una cosa que llaman elecciones en las colinas. Las colinas, bueno, son una zona rural, lo que serían los pueblitos.
¿Y tienen una especie de autonomía?
Sí, tienen una cosa que se diuen el chef de colín, que vendría a ser un cap tradicional y es tria de manera, bueno, amb unas eleccions al poble, però no és una, no són candidats a partit, són als caps comunitaris, per dir-ho d'alguna manera. I Burundi completava la transició, Ruanda també va fer eleccions al mateix temps, i...
Burundi va ser colònia francesa o
belga.
Anglesa? Belga.
Va ser primer colònia alemanya, després de la Primera Guerra Mundial la reparteixen entre... va tenir un protectorat, primer francès, després belga, i la colonització dura va ser belga, el sistema educatiu és com el belga, l'ambaixador belga...
Quan l'època del rei...
Del rei Leopold.
Leopold, que volia...
Tenia el Congo, Burundi i Ruanda, i bueno, els belgues són els que van dividir Ruanda i Burundi perquè eren un sol territori. De fet, parlen una llengua molt semblant, vull dir, parlen kirundi, i la diferència ve a ser com la del mallorquí i el català, no?
El
de Barcelona i el de Palma. S'entenen perfectament, amb un accent diferent.
Són de la mateixa ètnia?
Són de les dues mateixes
ètnies.
No? Tutsis i Hutus. I després hi ha una minoria, que són els Batuà.
Hay varias etnias, ¿no? ¿O cómo se les llamaría? Está bien dicho, etnias.
Sí,
¿cómo les llamaría?
Sí, al Siriwan etnias.
Sí.
I, sí, sí, o sigui, és políticament correcte parlar d'ètnies, encara que ningú estigui còmode per dir-te quina ètnia pertany.
I és un problema principal que hi ha en Burundi, les constantes rivalitats o hi ha altres?
El mateix que es va viure a Ruanda als anys 90 entre Hutus i Tutsis, també hi ha un paral·lelisme a Burundi?
Sí, de fet és el mateix problema. O sigui, el problema és tant que en el passat, sobretot en la colonització belga, hi ha dos grups ètnics en el país, bueno, al territori, els Hutus, que són majoritaris i que treballaven les terres, eren ramaders, i els Tutsis, que eren, continuen sent una minoria i que eren, bueno, no propietaris, perquè la terra no tenia propietat, era dels després va passar a ser els colonitzadors.
Mm-hmm.
Però venien a ser com els encarregats. Llavors, a l'època de la concessió belga, el que fan és una divisió de poder, de manera que els Hutus passen a ser vassalls dels Tutsis, que passen a ser com els senyors feudals.
Exactament, que va passar a Ruanda.
És que és el mateix. Els belgues van posar la línia. Llavors, a Ruanda la situació és diferent, perquè allà no han fet... Bueno, els acords de pau van ser, tindrem un 80% de població hutu i un president tutsi i una ètnia que seguirà tenint privilegis. A Burundi el que van fer després dels acords de pau i de les guerrilles i de tot el que va ser la crisi va ser fer uns acords en els que hi havia una compartició de poder. De manera que cap ètnia pot tenir més del 40% del poder. Des de Burundi la situació va ser que l'any 93, després de l'època del Partit Únic Tutsi, i després de dos genocidis contra la població hutu, perquè l'any 73 és un any que està a la ment de tothom a Burundi, i es parla, per exemple, dels orfes del 73, perquè del 72, perquè el que va passar va ser que hi ha un genocidi organitzat des dels poders de l'Estat, en el que tota l'elit intel·lectual hutu és decapitada. Hi ha molts refugiats, hi ha molta gent que marxa al Congo, hi ha molta gent que marxa a Kènia en aquella època, de la poca elit hutu que queda, i això suposa que els següents 30 anys els tutsis són gent educada, són gent que té accés als estudis, a la universitat, als recursos econòmics, i els hutus són camperols, gent sense estudis. Finalment, l'any 93 s'acaba el Partit Únic, ja les primeres eleccions, i guanya un hutu i l'assassina a l'exèrcit.
¿Y el gobierno actual, más o menos, a qué agrupación favorece? A los ricos ya lo sabemos, como todos los gobiernos, pero digo, en tema etnias, ¿cuál es la preferencia gubernamental?
Bueno, la diferència a Burundi és que, malgrat un elit tutsi, un exèrcit tutsi, després de totes les guerres de guerrilles, perquè bueno, hi havia l'exèrcit, que són tutsis, encara els quadres són tutsis, 1.000 guerrilles hutus. Finalment, la guerrilla majoritària, un cop signen els acords de pau, aconsegueixen que tenir el 60% del poder pels hutus, que són un 85% de la població, i aleshores tenen un sistema d'equilibri ètnic, tenen un president hutu, un vicepresident tutsi, el ministre de l'Interior, que s'ocupa de la policia, ha de ser hutu, el ministre de Defensa, que s'ocupa de l'exèrcit, ha de ser tutsi, s'integren una part de desmobilitzats de les guerrilles a l'exèrcit, no tothom, perquè va quedar una guerrilla fora, i en el que són la Constitució explica que hi ha d'haver sempre un equilibri ètnic, polític i de gènere a tot arreu. Llavors, per exemple, l'administració electoral, a nivell de que seria aquí un districte o un municipi, són 5 persones de les quals hi ha sempre 3 hutus, 2 tutsis, 2 dones, 3 homes, i aleshores 3 partits polítics representats.
¿Y tú crees en el sistema electoralista? Bueno, eres como observadora, pero digo, ¿crees que realmente vivimos una democracia así con estos sistemas electorales?
No. A veure, és que el fet que a unes eleccions no hi hagi frau no vol dir que siguin legítimes. És a dir, tu pots fer un dia unes eleccions en les que tothom pugui anar a votar lliurement, pugui expressar lliurement la seva opinió i que el resultat no sigui legítim. Perquè, per exemple, a Costa d'Ivori, el gran problema que va trigar 200 anys a solucionar-se va ser el cens. Llavors, si estaran un cens de 5 milions de persones sobre 20 milions de població.
Vosaltres no teniu accés a controlar els cens abans de les eleccions? O... Per exemple, jo recordo que a Guatemala sempre es deia això, que eren 2 milions de persones i potser podien votar 3 o 4 perquè hi havia molta gent de les zones rurals que ni si, no tan sols estaven censades ni tenien...
O no arriben, o queden fora. Per exemple, ara a Sudan... Sudan és una qüestió complicada perquè s'està legitimant a una persona que té un ordre de captura per genocidi al Tribunal Penal Internacional. I la comunitat internacional ha decidit anar a observar unes eleccions que, en certa manera, és legitimar-les. Quan el mandat de Nacions Unides és no col·laborar amb règims on ja saps d'entrada que hi ha violacions de drets humans i que no hi ha unes garanties mínimes. Mm. Llavors, el senyor Bashir, a Sudan, és discutible que amb tot el que passa a Darfur i al sud i al nord del país es respectin els drets bàsics. Però en qualsevol cas, a Sudan, que s'ha de fer el referèndum, ara s'està observant com es fa el cens. a Costa d'Ivori van trigar 2 anys a fer-lo i 1 any a posar-se d'acord. Es pot validar o no el cens, però en aquesta mena de transicions, com que sempre es busca l'acord entre les parts en conflicte, que acostumen a ser guerrilles, o una guerrilla i un exèrcit, queda supeditat a l'acord polític. A Costa d'Ivori, encara que era un cens que deixava fora a la meitat de la població, com es van posar d'acord i feia 5 anys que s'havien de fer les eleccions, es va decidir validar i tirar endavant amb un cens. Un cens en el que hi ha gent que no ha pogut anar a inscriure's perquè no hi havia condicions, perquè no hi havia transport, perquè no hi havia carretera.
Ara parlarem de Costa d'Ivori. En tot cas, bueno, després del context que ens has explicat de Burundi, quan van ser les eleccions?
Les eleccions van començar al maig i van acabar al setembre.
Perquè hi ha 2 voltes? O...
perquè, no, bueno, perquè o les perquè... van fer successives, o sigui, van començar amb les municipals.
Ah, d'acord.
Al cap d'un mes van fer les presidencials, després van fer les parlamentàries, el Senat i els turons, no?
I llavors com va acabar? Quin partit va guanyar? Com es van desenvolupar?
Bueno, va acabar a partit únic com a Ruanda, va acabar que a les municipals, després de les municipals l'oposició es retira, denuncia un frau que nosaltres parcialment, allà on vam observar, no vam acabar de veure.
Un frau en base a què?
Es parlaven de moltes coses. Es parlava de talls de llum en els que s'havien manipulat les urnes, es parlava d'urnes robades, es parlava de compra de vots. Llavors, possible sí que hi podia haver hagut una part de frau. Observat, no el vam observar. Que no vol dir que no hi fos. En cap moment es van aportar proves. I també és cert que en un país en el que, com era Burundi, que ha sortit una transició que per primer cop a la història hi havia el primer president de la història que acabava una legislatura sense que el matessin.
Però tu no hi record.
Clar, la gent el va votar. Agradi o no, el van votar. De quan va guanyar realment? Home, sí, un 80% de vot a favor és difícil.
No, però això te lo preguntava en un contexto más generalista, ¿no? Extrapolándolo a Europa, por ejemplo, o a España más concretamente, que si crees mucho en los sistemas electoralistas que de partidistas, que gane quien gane, si el modelo social y económico no varía.
¿No? Ah, no, clar, no varía,
¿no? O sea,
no varía.
El modelo social está dirigido a favorecer a una minúscula parte de la población, gane quien gane, lo estamos viendo aquí en España claramente, ¿no? O sea, que si crees que realmente esto que nos quieren meter de democracia, de instituciones democráticas, electorales, electoralismo y tal, si crees realmente que el cambio va por ahí o...
No, a veure, el sistema electorals democràtics són els menys dolents possibles. No són els millors, són els menys dolents. Aleshores, es tracta de posar les bases d'una arquitectura mínima, institucional, que permeti que a nivell d'individus cadascú pugui triar el que vulgui sense coaccions i amb unes condicions bàsiques. I a nivell d'opcions polítiques, que és el problema que hi ha a Europa, perquè tu a Europa, quan tu li expliques a algú, per exemple, te'n vas als Balcans, i tu expliques que aquí te'n posa un col·legi electoral, agafar una papereta davant de tothom i ficar-la un sobre, et diuen, però esto es una violación del secreto del voto. Va, bueno, no tothom té l'oportunitat de lliurement dir el que pensa. El problema és un altre. Jo crec que el problema aquí és que hi ha una sèrie d'estàndards mínims que no es compleixen. Per exemple, el lliure accés de totes les opcions polítiques als mitjans de comunicació. Aquí hi ha el debat del sistema dels blocs electorals, l'accés als candidats als debats de la tele pública, els recursos a disposició de les opcions polítiques per fer campanya. És a dir, tenim un sistema que permet que uns pocs partits polítics tinguin opcions reals de ser coneguts i de ser escollits. Llavors, aquesta és una primera feblesa del sistema, que fa que no sigui realment democràtic perquè les teves opcions estan limitades. I després hi ha un altre tema, que és el de la responsabilitat, que aquest és el debat etern dels sistemes electorals, que és, i un cop escollits, com aquesta persona que té una responsabilitat cap a la gent que l'ha votat, realment l'exerceix. O sigui...
Clar, vosaltres podeu comprovar que les eleccions es desenvolupen de forma més o menys correcta, segons els estàndards que ha de tenir unes eleccions generals, però després no podeu comprovar que la persona faci el que ha promès durant la campanya.
No, però, per exemple, aquí en Espanya hi ha un cas clar que, per exemple, Izquierda Unida necessita el triple de votos que el PP que el PSOE per sacar un diputat.
Clar, però és que això és una...
I això és una realitat, eh?
Sí, però...
Això és una realitat. El PSOE, el PP necesitan no sé si no sé cuántos miles de votos, pues Izquierda Unida necesita el triple.
Claro, pues que al
claro, que pasa es... que los primeros votos también son los que más cuestan. Y a partir de cierto número ya cada vez son más fáciles.
Pues es un problema de es a dir, el problema de l'estat espanyol és que té un sistema electoral dissenyat perquè la per evitar, o sigui, sempre té un context històric, eh? O sigui, la por era un, el atado y bien atado, no? Doncs anem a proposar un sistema en el que hi hagi quatre partits, màxim, per evitar la fragmentació política. Aleshores, el problema d'Izquierda Unida, que té un vot molt dispers, i tal i com està plantejat el sistema electoral, si tu el concentres, la diferència és el PNB. És a dir, amb els mateixos vots, el PNB té 7 diputats. I Izquierda Unida en té 3. No, 2, aquesta legislatura. Perquè el PNB els té concentrats a tres províncies on s'han de triar 12 escons. En canvi, Izquierda Unida té un vot superdispers i només li serveixen els vots de Madrid i de Barcelona, perquè hi ha més concentració. D'això s'ha estudiat molt i s'ha parlat molt. I és un problema de divisió de les circumscripcions. És a dir, per què una província ha de triar dos diputats i no es fa en funció de la població que tenen? És a dir, un diputat a Badajoz val 20.000 vots, en trien dos i hi ha 40.000 persones al cens. A Barcelona, província, se'n trien, jo crec que són 20 i pico, i hi ha 3 milions de persones que al cens, això són 2 milions, vol dir que cadascú costa gairebé 100.000 vots. Llavors és un tema d'aritmètica electoral, que és el que falla.
Bueno,
I que fa que no sigui realment democràtic, quan te'n vas a l'essència, i que les persones, no, el seu vot no val el mateix. I de fet el gran principi de la democràcia és que cada vot ha de ser lliure, igual, com era? Lliure, igual...
Equitatiu.
I lliure, igual, i amb la mateixa capacitat, i lliure, igual, i sense interferències, no? És a dir, que el teu vot, des del moment en què tu el poses, el comptaran a cada etapa d'agregació de resultats sense que es perdi. Però és que no són iguals. Vull dir, el meu vot aquí val 20 vegades menys que el vot d'una persona que és tan ciutadana com jo, que viu a Badajoz.
Bueno, no, jo volia preguntar-te...
Però és molt important, aquesta qüestió realment és de fons.
Jo soy muy descreído, no creo en esta democracia. Yo no voto, ni he votado. Lo tengo que decir, no creo que votes a este partido o el otro vaya a haber un cambio. De hecho, como dije, son cambios de cromos, pero luego el sistema político y social sigue encaminado hacia un mismo enfoque, ¿no? No cambia, o sea, los banqueros y la mafia empresarial siguen manejando entre bastidores todo lo que es la vida de los pueblos, ¿no? Igualmente. Y bueno, pero no nos desviemos, vámonos a África, que es lo que nos atañe.
Ja, bueno, estaves explicant, al final va haver acusacions de frau a Burundi.
Sí.
Però van ser unes eleccions...
A veure, és que tenien el mateix problema. És a dir, 8 milions de 10 milions de persones, 2 milions al cens. Llavors, 80% de vots a favor. En un país que va donar guerra, primer president que acaba el mandat sense que l'assassinin, de la majoria ètnica. Es va dedicar a fer polítiques superpopulistes. No? Llavors va ser el primer president que van tenir mai que no estava a la capital, que se'n va anar als pobles i jugava a futbol amb els nens, va construir escoles...
Com Evo Morales.
Otro estilo, sí. Va ser aquest estil populista. Passa que s'ha d'entendre també quan una persona s'ha passat... És a dir, la gent de 30 anys només ha conegut el conflicte armat. Aleshores, bueno, no és una mala alternativa. Per algú que durant 30 anys només ha conegut la guerra i que vol pensar en tenir un futur una mica millor sense haver de marxar al país, bueno, pues pau, seguretat i feina, no? Que és el que va pensar molta gent. L'oposició es va retirar i això va propiciar que tinguéssim unes presidencials amb un sol candidat, que van ser una mica tristes. No hi va haver cap esforç de la comunitat internacional ni del govern per intentar fer un diàleg ni per intentar que tornessin.
La posició es va retirar prèvia a les eleccions.
Després de les municipals.
Després de les municipals.
Ja no van tornar a participar.
Acusant de frau.
Acusant de frau. Hi havia una part d'estratègia política i era que bueno, hi havia una part que eren els partits de la vella escola que no tenien cap mena de contacte amb una població que el 50% té menys de 20 anys. D'altres que eren opcions, l'opció de l'última guerrilla, que sí, no? O sigui, els barris perifèrics, els pobles del voltant de la capital, que són feus, que fins feia un any no es podia entrar perquè eren les últimes batalles que havien tingut lloc, els desmobilitzats no es van reintegrar i començaven a tenir dubtes de si seguir o no seguir amb el tema d'RSD, era el Front d'Alliberament Nacional. Pues la moral de la tropa estava baixa. I després hi havia un experiment de partit teòricament multiètnic, però que era un partit tutsi, d'intel·lectuals que havien fet la carrera a França i a Bèlgica. Bueno, van quedar fora i després van quedar tan fora que no van poder tornar a entrar. I vam tenir unes presidencials a un sol candidat, vam tenir unes parlamentàries, són tres o quatre partits els turquistes, un partit trusquista en Burundi, no? Que dius Partido de los Trabajadores de Burundi. Dius, a veure, jo això no ho entenc. O sigui,
I la situació ara actual
van després... tornar al joc electoral, els van donar un diputat a cadascun i així es van legitimar de que eren, perquè hi ha un requisit que és que les eleccions han de ser plurals. És a dir, tu tens un candidat, això és un plebiscit. És a dir, el vot era a favor o en contra, de fet, ni tan sols votaves pel candidat, era... o voto a favor, voto en contra de l'actual president. O sigui, la cosa més antidemocràtica i era l'època franquista de los referèndums del sindicat vertical. O sigui, una cosa aberrant. Bueno, doncs després van portar aquí uns quants perquè participessin i un partit tutsi pel tema de dividir-se el poder constitucionalment i ho van tenir tot. Partit únic, sí, tipus Ruanda, van al partit únic... Just després van començar una sèrie de moviments a l'exèrcit contra l'últim moviment guerriller que quedava, perquè es parlava de que tornaven hi ha una expressió que fan servir ells en francès que vindria a ser el volver al monte. No sé en català com es diu això.
Sí, tornar a la muntanya, no sé.
Sí, bueno, pues, com diuen els bascos, no? Pues volver al monte i bueno, sí, desplegar frontera amb el Congo, patrulles conjuntes... desarticulació de l'oposició, partit únic, i així com a Ruanda és absolutament filotutsi, a Burundi és pues un govern hutu, amb un president que els hi passa com a Ruanda, Kagame i Nkurunziza, els dos tenen la seva ordre de la Haia i la comunitat internacional es legitimat perquè continuïn el govern.
I finalment, la situació actual, dos mesos o tres mesos després de d'acabat el procés electoral, quina és?
Pues la situació és tranquil·la, no hi ha un risc obert d'un altre conflicte, però tenim això, saps? Partit únic, desarticulació de l'oposició, eliminació d'alternatives i unes eleccions netes no impliquen que tinguis un sistema democràtic.
Sí, sí.
Bueno, vamos a cortar con un tema, llegamos a la mitad del programa. Cortamos con un tema musical del grupo Desacato y se llama En el ojo ajeno.
Recordem que estem aquí al programa Que passa en el mundo, a Radio Contrabanda, que tenim una pàgina web que és...
www. ¿Cuál es la pàgina web?
Que passa en el mundo.contrabanda.org. I tenim també un email.
Que és que pasamundo, és el otro, quepasamundo@gmail.com.
I bueno, com ja sabeu, aquest programa és en directe, per tant, si els darrers mesos heu estat de visita per Burundi o Costa d'Ivori, podeu trucar i també comentar amb la nostra convidada d'avui.
Al 933177366.
933177366.
Bueno, escuchamos un tema, hacemos aquí una pequeña pausa y ahora volvemos.
Continuem aquí a Què passa en el mundo, a Ràdio Contrabanda FM, al 91.4, si ens escolteu des de Barcelona i Rodalies, o si no, a la pàgina web contrabanda.org.
Bueno, seguimos con la charla, media charla, media entrevista con Núria. Nos interessa també, no?, Costa de Marfil.
Sí, hem parlat d'una mica de situació a Burundi i ara ens agradaria, ja aprofitant que has vingut, no?, i que has fet dues observacions darrerament.
Sí,
ja, no? amb el
mateix viatge, doncs que ens expliquis la situació també a Costa de Marfil.
Ja s'ha observat en Costa de Marfil.
Pues en Costa de Marfil... Bueno.
Fem una mica també com abans el context. Costa de Marfil, sí, és una colònia francesa.
Costa de Marfil, colònia francesa i colònia de Nestlé, perquè Costa de Marfil és el principal productor del món de cacau i cafè, però cacau i cafè que no se consumen ni pràcticament se poden comprar en Costa de Marfil perquè tot s'exporta a França i Suïssa i Nestlé tiene el monopolio de estas exportaciones, lo procesa y lo revende. Entonces, cuando tú compras café en Costa de Marfil, es un café producido en Costa de Marfil, enviado en bruto a Francia, envasado en Francia y de vuelta a Costa de Marfil para que te lo compres. Son aquellas cosas curiosas de los países productores de materias primas. ¿Tenemos una llamada?
No, falsa alarma.
Continuem aquí mentrestant a la sala del costat de l'estudi amb la visita de...
Tenemos al colega que sí. Si no lo escuchan por el micro es que está atendiendo una visita inesperada que ha llegado a la ràdio, así que bueno, seguimos aquí los que quedamos en el estudi.
Llavors, Costa Marfil aconsegueix la independència política.
Sí, a mitjans dels 60, és com totes aquestes... Bueno, els 60, crec que ara ja aquest any és el 50è aniversari de moltes independències africanes, gairebé totes les franceses. Aconsegueix la independència, s'instal·la un règim de partit únic amb el pare de la independència, que era Félix Houphouët-Boigny, que fa el partit únic.
Que va estar com 30 anys al poder.
Va estar fins al 93 i és l'època daurada de Costa de Marfil, pau, prosperitat, desenvolupament econòmic. I en aquella època Costa d'Ivori era el país més desenvolupat del seu entorn. I realment avui en dia encara es pot veure coses que dintre la meva escassa experiència africana, que per exemple a Burundi no les veus, o sigui, el lloc més remot i més a prendre pel sac de Costa d'Ivori, hi ha carreteres, que després no hi ha hagut manteniment, però hi ha carreteres, hi ha escoles, hi ha una mínima infraestructura educativa i sanitària, que és el que ve de l'època daurada. Després, com a tants països, bueno, a partir dels 90, amb el que se'n diu la tercera onada de les democràcies, hi ha els problemes de transició al multipartidisme, hi ha un govern transitori amb un aldofí de Ufot Guanyí, que va anar també a les eleccions com a candidat, i aleshores el que era la que s'anomenava oposició democràtica, per dir-ho així, que era el Front Popular
Iborenc,
que és en català, Iborià. Bueno, van tenir una època de contestació, el seu líder, que és l'actual president, va estar empresonat, i finalment, a partir del 99, hi ha un primer cop d'estat, i a partir del 2000 es fan unes eleccions on es prohibeix la participació de gran part de l'oposició per un tema ètnic. Les guanya Logan Babó, que és l'actual president. Esclata el conflicte civil el 2002 entre la gent de Babó, que és el Front Popular Iwagian, que forma part de la Internacional Socialista, on també participa el PSC i el PSOE.
Oh, i... Menudo socialista és el PSOE.
No, i el Front Popular Iwagian, també dic jo que jo no li acabo de veure el socialisme per enlloc.
Más de lo mismo.
Bueno, ells continuen, fan unes eleccions, exclouen l'oposició per motius ètnics. Comença la guerra...
Això l'any 2000.
L'any 2000, unes eleccions que no
són... Per motius ètnics directament, en plan...
És que s'exclou de... O sigui, ells tenen una cosa que es diu... És que no sé com
la llei de ciutadania, ara.
Ells en diuen l'Iwagité, no? Que seria com la catalanitat, però en versió de Costa d'Ivori, en
com la propietat de ser...
Llavors és que consideren ells que és una persona realment iguariana. Direm iguariana?
Sí.
Marfilenya. Llavors ells parlen de tenir com a mínim els dos pares nascuts i fills de marfilenyos i que la persona sigui nascuda i filla de marfilenyos. Problema, la meitat del país són ètnies nòmades amb unes fronteres superpermeables de comerciants, de ramaders i un país a més on no hi ha tradició de registre civil i de tenir papers. Aleshores, és molt difícil. A la meitat nord del país, per exemple, que és on hi havia la zona agrícola i ramadera de nòmades i de comerç, fronteres superpermeables, refugiats de Libèria, conflictes de Burkina, de Mali, poder determinar que algú que igual porta allà tota la vida i que no té un paper i que per un nivell per un tema d'ètnia s'assembla molt a una persona de Burkina, que aquest tio és marfilenyo o no. Llavors, el 2000...
Perdona, iburià o iburiana?
Iburià, moltes gràcies. Decideixen que el principal candidat de l'oposició, que és Alassane Ouattara, que és qui ara ha guanyat les eleccions, no pot participar. A més, hi ha una discriminació històrica entre el sud, que és la zona més desenvolupada, és on hi ha Abidjan, que és la capital econòmica, és una majoria cristiana... I el que és el nord, que la majoria és musulmana, estan menys desenvolupats, és una zona més empobrida, és la zona de l'anacard. El sud és la zona del cacau i el cafè, que és el que més s'exporta.
Diste un dato muy interesante al principio, que es la expropiación de la materia prima, ¿no? Por parte de las multinacionales.
La multinacional.
La multinacional. La que todos conocemos, ¿no?
Impresionante, ¿eh? Sí. O sea, no podrás comprar cacao en Costa de Marfil.
Y aquí hay raudales, ¿no?
Y aquí todo el chocolate Nestlé está hecho con cacao y manteca de cacao de Costa de Marfil.
Ah, bueno, seguimos en directo. Aquí me piden en directo.
Llavors...
Bueno, és un programa tan accidentado com les eleccions en Costa de Marfil.
Sí, hauries d'observar això també, potser. Ja farem la propera setmana, potser ja comentarem a veure el que hem tingut o farem un resum al final. Continuem aquí parlant de Costa d'Ivori. Llavors dèiem que l'any 2000 hi ha les eleccions aquestes que...
Bueno, doncs hi ha dos candidats, guanya Logan Babó, comença la guerra civil, el conflicte civil a partir del 2002 sobretot. Hi ha una guerrilla, que són les forces noves, les Forces Nouvelles, al nord, estableixen una capital al nord, a Bouaké, al sud hi ha l'exèrcit, i l'exèrcit, bueno, el Babó, té amb ell una força que clarament es pot dir paramilitar, perquè avui com no haig de ser imparcial, ni neutral, ni objectiva, doncs avui ho dic, paramilitars, que són els joves patriotes.
Això de qui,
Del president actual, de Logan Babó, Front Popular
Iburenc.
Que, bueno, eren la força de xoc.
Iburià, perdó.
Eren uns camises pardes, d'allà. Clar, Babó, a més, no només està vinculat a una elita econòmica, sinó a la seva pròpia ètnia i a les ètnies que hi col·laboren. Costa d'Ivori hi ha 40 ètnies. És a dir, el tema ètnic importa, però relativament. O sigui, hi ha més. La divisió és més aviat econòmica i social que no ètnica, encara que també tenen una importància. Comencen la guerra entre la guerrilla i l'exèrcit.
Això va ser el 2002, 2003.
De 2002 a 2006. El 2004 hi ha una intervenció militar francesa. Era su colònia. Per tant, se'n van i bombardegen. O sigui, hi ha un seguit de... hi ha un seguit de disturbis contra la comunitat francesa en protestes per la ingerència francesa al país. Llavors hi ha alguns atacs, doncs, a interessos francesos, i França decideix bombardejar l'aviació.
Van atacar també, van bombardejar
l'aviació de l'exèrcit.
Sí, no, però també van, abans l'exèrcit de Costa d'Ivori va l'exèrcit o no sé ben bé qui, van fer un atemptat i van matar uns soldats francesos.
Sí, perquè ells van desplegar, o sigui, al mateix temps que estaven criticant que es fes la intervenció a Sèrbia al marge del Consell de Seguretat de Nacions Unides, al mateix temps que França criticava el tema d'Iraq i que està molt bé, no? O sigui, dir, no, això està fora de la guerra internacional, nosaltres no estem per aquesta mena d'intervencions, volem un rei internacional basat en els acords que vam tenir l'any 95, etc etc. Bueno, van desplegar la Licorne, que és una força militar francesa, tenien allà... Ara en tenen 800, però aquella època van arribar a tenir com 4.000 soldats, tenen bases militars, a més hi havia Nacions Unides, però no, sense comptar-los, tenien 4.000 tios desplegats, van bombardejar, van entrar a combat, van intervenir militarment.
Van destrossar tota l'aviació de Costa d'Ivori.
I, bueno, i al final es va desplegar la força de Nacions Unides a Costa d'Ivori. Era una força d'interposició, no una força que pogués intervenir militarment. Va arribar el 2002, 2003, per supervisar els saltos al foc que es anaven pactant. Tenen... És una de les missions que, juntament amb la de Congo, tenen més soldats, o sigui, tenen doncs, com 4.000 tenen personal, són 4.000 efectius, els quals el 80% són militars. Això sí, pakistanesos i bangladeixis que no parlen francès, a pa què? Tenen observadors militars que fan el reconeixement de la supervisió dels acords de pau a les zones rurals, els tios arriben, t'arriba ja un sèrbio blanc amb un pakistanès i no parlen francès i no porten intèrpret i se'n van amb un qüestionari a parlar amb la gent, no? Bueno, i després també el batalló de Ghana. Ghana és el país veí, és un país neutral, és un dels pocs casos on hi ha tropes d'un país limítrof desplegades. A partir del 2000, el 2005 s'havien de fer les eleccions, que era quan tocaven. El Babó diu que no se n'en surt, però el que no vol és deixar el poder. Es reprenen els combats i finalment el 2006 es posen d'acord a començar a preparar unes eleccions, preparació que costa 4 anys.
Pel tema aquest que has comentat, perquè un dels aspectes polèmics és de la llei de...
I perquè...
Ivoritat?
Perquè hi ha gent que té mal perdre i que no vol deixar el poder, que és el que li passa ara. Llavors, el tema del cens, que és superimportant, el 2007 es posen en sèrio, bueno, pues la cens de fer... La comunitat internacional amenaça en tancar l'aixeta perquè aquestes eleccions, la Unió Europea, per enviar 30 observadors, s'ha gastat 6 milions d'euros. O sigui, 30 observadors de llarga durada, 60 de curta durada...
Això són 200.000 euros per cada observador.
És a dir, s'han gastat 6 milions d'euros en enviar 100 persones per certificar unes eleccions que després no s'han acceptat. Més, la missió de Nacions Unides organitzava les eleccions amb acord de les parts. Bueno, una borrada de diners, o sigui, Costa d'Ivori ha costat centenars de milions d'euros a la comunitat internacional, acceptats, ratificats i signats per les dues parts, no? Per l'Alassane Ouattara, que era el candidat de l'oposició, i Logan Babó, que és el president actual que no vol deixar el poder. Bueno, van estar 2 anys fent el cens. El problema del cens era aquest. Llavors, Nacions Unides, el 2006, va posar en marxa una cosa que es deia les audiències, una mena d'audiències públiques, que això va estar molt bé com a experiència, que va ser anar a fer un registre civil de la població. O sigui, anem a saber quantes persones viuen a Costa d'Ivori. El cinema donar una peça d'identitat amb la que en un moment donat poden tenir un passaport, poden fer un tràmit administratiu, poden tenir una targeta sanitària, que són coses que fins aquell moment no existien. Poden tenir un certificat d'escolaritat, etcètera, etcètera, que són coses que al marge de la funció de control social que pot tenir un registre, pel que és l'organització dels serveis bàsics, sí que és important. Bueno, per exemple, vosaltres coneixeu el tema de la cooperació. ¿Cuántos beneficiarios tienes?
Lo que aquí nos queremos quitar de encima, que es el control social, ¿no?
No, control però no governamental. Però estem parlant de passaports biomètrics, ni de xips, sinó de que tu sàpigues com et dius, qui són els teus pares, quan vas néixer i a on.
I que tu puguis demostrar quan t'interessa.
Clar, i que si en un moment donat tu vols fer unes eleccions, tu puguis participar, per dir que no estàs d'acord. Bueno, van fer totes les audiències públiques, es va fer un registre civil i després es va fer el cens. El cens, la inscripció era voluntària, és a dir, un cop van fer el registre civil i deien, bueno, doncs tenim 20 milions de persones. Bueno, doncs ara fem la campanya del cens. I és, doncs totes les persones que heu aconseguit en el registre, porteu els papers, i llavors hi havia una cosa que era que tu podies, si tu no tenies cap paper, tu podies anar amb tres testimonis, que acostumaven a ser doncs, el xef de village, el cap tradicional, que són superimportants, el cap religiós i el teu veí o el teu avi o qui fos, o el metge del poble o el profe del poble, per certificar per que tu havies nascut que... allà, no se sabia quan, més o menys igual doncs, feia 20 anys, i que existies. I que existies. I després... Un cop van tenir el registre civil, van passar a fer el cens. I aquí va venir el problema. Que és, està molt bé el registre civil, però el cens és la gent qui vota. Llavors, si poso problemes perquè la gent que només afí al president del govern, que més és d'una ètnia determinada, que són els BT, no li interessa que la gent del nord s'inscrigui. Doncs, bueno, doncs posar dificultats, rebutjar els cens...
Dir que no són ivorians perquè...
Va ser molt dur, van estar un any i mig...
El nord del país que va ser també que durant molts anys va haver molts immigrants d'altres països,
sí,
com Burkina Faso...
Sí, de Burkina, com... de Mali, de Ghana, per un tema de comerç, a més, i de ramaders nòmades.
Per tant, la problemàtica ve una mica per aquesta banda, de gent que... Bueno, gent que reclama, partit polític, sí. Que reclama que aquests o els descendents d'aquests immigrants no han de ser considerats com ivorians.
Clar, i després tenim un altre problema que era que a l'època del pare de la pàtria, de l'època del partit únic, per intentar doncs, bueno, aquestes experiències centralitzadores i de barreja, al centre del país, el tema del portat de la terra és que és una mica complicat. Diguéssim que hi ha gent que té com el dret d'ús... però no té la propietat. Llavors hi va haver desplaçaments de terra, de cultivadors, de camperols... Conclusió, al final van fer un cens, molta gent van a reclamar perquè les seves dades no eren correctes o no hi eren, es va resoldre d'una manera que va ser excloure tota la gent que podia votar a l'oposició i el dia de les eleccions, la setmana abans ja era clar que no acceptarien els resultats, el dia de les eleccions, pel que sembla ser, d'una manera més o menys neta, Alassane Ouattara, que és el candidat de l'oposició, va guanyar. I el dia després...
Va haver la comissió independent, que va declarar que havia guanyat per un 54%.
I el dia després el president Babó va enviar l'exèrcit a impedir la proclamació provisional de resultats. A la primera ho va aconseguir, a la segona no. Va assetjar la tele, pública. Al cap de tres dies va decretar el tancament de fronteres. I al cap de quatre va... tallar les emissions de les teles i ràdios internacionals al país. Llavors, hi ha accés per internet, però France 24 i Ràdio France Internacional, tot això no es pot veure.
Això
no
va ser
veure.
A final...
Això va ser 4 dies
desembre.
Després. Sí, van fer les eleccions el mateix dia que aquí.
Però el que vaig dir, el que em sobta és que va haver la comissió independent que va certificar o va assegurar que havia guanyat les eleccions per un 54%, i després hi havia una comissió constitucional
sí.
Que també va dir que havia guanyat
Bueno, l'opositor. El president actual, el consell, és a dir, el, com és una... Es va dir en eleccions de sortida... Quant temps tinc?
Eh?
Quant temps em queda?
Pues tres minutillos.
Tres minuts.
Ràpid.
Bueno, hay que sintetitzar.
Com tota transició i sortida de crisi, són poders acordats entre les parts. La comissió electoral, tots els partits polítics són representats. Comissió electoral està més equilibrada, Consell Constitucional té majoria al president actual. Comissió electoral, finançada per Nacions Unides, amb assessors de Nacions Unides, diu que ha guanyat l'oposició. Consell Constitucional, 24 hores després, diu que no, han guanyat els seus.
Mentre, això va ser cap al 20 de desembre, el 18...
18 de novembre les eleccions, i a partir d'aquí doncs, va ser la setmana següent, el dia 4 de desembre, la Unió Europea, Nacions Unides, evacua el seu personal.
Tu estaves allà...
Estava allà, jo me'n vaig anar a Ghana. Et puc dir que el restaurant xinès de l'aeroport de Ghana està molt bé. Segons dius que deu tirats a l'aeroport de Ghana, aneu a menjar roïtos de primavera, que estan molt bé.
I llavors, la situació actual és de molta gent que està fugint a altres països, d'un ambient previ a Guerra Civil. Recordem que ja hem dit que fa 5-6 anys hi havia un...
És que la guerrilla no es va desmobilitzar en cap moment i tenia el mandat d'ordre públic al nord. És a dir, tu per anar al nord passes checkpoints i tens la guerrilla. Allà estan, encara. Situació fràgil, finalment ha reconegut públicament en Babó, que és que ell, si no és president, no sap què fer. Als Estats Units li ha ofert un asil polític amb totes les peces pagades, al marge de que estigui amb casos a la Haia, etc. I està en ball. No pinta bé. L'única sortida possiblement sigui, bueno, doncs que marxi.
Bueno, ja està. No queda tiempo ya.
Continuarem veient ara com evoluciona el tema aquí a Costa de Marfil i també com evoluciona el tema de les visites que hem tingut aquest matí.
Sí, un programa un poco accidentado, ya que sí. Estamos en directo, tuvimos que atender una visita que vino a la radio, tenemos que decir, así que quedó un poco desprolijo, digamos, pero bueno.
Unas visitas de unos inspectores de sí. Telecomunicaciones del Estat.
Casi nos detienen en directo aquí. Bueno.
Si no, una ingerencia estrangera absoluta, ¿no? Ingerencia exterior en tota regla.
Bueno, y a una observadora present.
Sí.
Bueno, damos gracias a Núria por esta pincelada de historia.
A vosaltres.
Y bueno, y situación actual también política y social de partes de África, el continente olvidado, ¿no? Siempre, donde menos, de lo que menos se habla siempre.
Sí.
Bueno, es importante que una persona sobre el terreno nos hable un poco con conocimiento de causa, no por lo que uno lee o escucha, sino con ahí, sobre el terreno, codo a codo, de lo que está pasando en Burundi y Costa de Marfil. Y bueno, nos vamos ya estamos fuera de tiempo, y nos escuchamos el miércoles que viene.
Recordad la página web, quepasaenelmundo.contrabanda.org, y al nuestro email, quepasamundo@gmail.com.
Y Nuria, estás invitada para cuando quieras.
Muchas gracias.
Otro programa, más tranquilamente, sin tanto sobresalto.
Yo soy inspector de la Comisión de Industria, no vinc,
¿eh? Bueno, pondremos un portero en la puerta. Sí, no. Bueno, vamos a poner un portero, ¿no?, ahí que atienda.
Esperem que no sigui rei, que pugueu seguir treballant i amatent com sempre.
Bueno, y nos vamos hasta el miércoles que viene con un temilla musical de la banda Hachís y nos estamos escuchando. Venga, agur.
Que viene volvemos a estar acompañados.
Mientras haya presas, habrán penas. Esta es tu misión, castigar al reo, castigar a su familia, amenazar al mundo entero. Pero tú y yo estamos presos en una sociedad